Ràdio Palau, el 91.7, marcant la diferència.
Palau Notícies, amb Cira Riera.
És dimecres 16 de novembre de 2022. Bona tarda, benvinguts, benvingudes al Palau Notícies. Titulars, i comencem. La metge de família palauenca Cesca Zapater, membre de l'associació Fòrum Català d'Atenció Primària, que exerceix de lobby de la professió per aconseguir millores en la sanitat pública, assegura que la sanitat pública està en perill de privatització i que cal una aposta clara per l'atenció primària.
Però si no hi ha un bon sistema de base d'acollida, de diagnòstic, d'orientació, de suport, i de seguiment, de rehabilitació, etcètera, etcètera, doncs l'impacte en salut és molt poc. Per això reclamem, tal com recomana l'OMS, que el 25% del pressupost sanitari del Departament de Salut s'ha de destinar a l'atenció primària.
Diu que el seguiment d'un pacient és molt important. La Generalitat ha fet declaracions a favor de la inversió del 25% en l'atenció primària, però a hores d'ara la inversió real és del 17%. En referència a la falta de metges, com en el cas de la pediatria del Cap Palau, Zapatera assegura que sense aquest 25% d'inversió és difícil trobar metges i infermers perquè els professionals d'aquest sector marxen a d'altres països o canvien de professió. La botiga palauenca Jorbax ha guanyat el tercer premi a l'aparador sostenible en el concurs d'aparadors de l'empresa Stadler. S'hi ha presentat botigues de tota la península ibèrica. Jordi Bax és propietari de Jorbax.
És un concurs a nivell nacional. De fet, el primer guanyador és de València, que està corredíssim, perquè veus un nivellarro increïble. Després el segon és de Sant Sebastià i nosaltres d'aquí, de Palau-solità i Plegamans.
Pararem de xifres del volum de facturació de Palau i de la situació dels pressupostos participatius i, entre d'altres qüestions, en aquest Palau Notícies ens fem ressò d'un tancament, el del quiosc Pavelló, que tanca després de 16 anys en actiu.
Molta gent ha entrat a dins de que els sap molt de greu que tanquem, que hi ha molta gent que s'ha sorprès, he rigut un munt de missatges pel mòbil de gent que ens coneixem però que no ens veiem sovint, no? I que no es podien creure que tanquéssim i que fos tan ràpid, a més.
Doncs entrem en matèria. La metgessa palauenca i membre del Fòrum Català d'Atenció Primària, Cesca Zapater, alerta sobre la privatització de la sanitat pública i també alerta que la manca d'inversió en l'atenció primària és la principal responsable de la manca de professionals en aquest àmbit i de situacions com la que viu el Cap Palau i en molts altres centres d'atenció primària de la zona on hi falten pediatres. Zapater va passar ahir pel magazín El Meu Carrer, on va explicar per què han demanat ja des del FOCAP la dimissió del nou conseller de Salut, Manel Balcells. En té més detalls Ferran Figueres.
La metgessa Cesca Zapater, membre del Fòrum Català d'Atenció Primària, diu que és fonamental que es destini el 25% del pressupost de la sanitat a l'atenció primària, que és un compromís que també assegura assumir el govern, però que no es compleix. Zapater va denunciar que actualment s'està amb un 17% i va arribar a tenir un 12%. Això ha fet, explica la metge, perdre molts professionals de l'atenció primària i que no es trobin recanvis, com està passant precisament al Cap de Palau pel que fa a la pediatria. Assegura que no és una qüestió de gestió d'un centre o d'un altre, sinó un problema estructural. En aquest sentit, Zapater reclamava ahir al magazín El Meu Carrer canvis en aquest àmbit per tal de millorar les condicions d'aquests professionals.
Jo penso que els professionals d'atenció primària han de tenir uns incentius lligats a la dificultat de la seva feina i al valor de la seva feina. O sigui, treballar a l'atenció primària és molt més difícil que treballar en qual servei especialitzat. Pel camp de coneixements que has de tenir, per la incertesa amb què treballes, no? Però també hem de reconèixer que el treball de l'atenció primària és el que porta més valor dins del sistema sanitari a la societat i, per tant, això s'ha de reconèixer també econòmicament.
Zapater diu que els CAPs són un bon sistema d'acollida, de diagnosi, d'orientació, de suport i de seguiment i assegura que és molt important apostar pel seu manteniment. Dimarts de la setmana passada, precisament, el nou conseller de Salut, Manel Balcells, va afirmar al Parlament que la relació continuada entre metge i pacient, coneguda com la longitudinalitat, havia quedat obsoleta, cosa que el col·lectiu de l'atenció primària nega i considera que l'afirmació del conseller va en contra dels pilars fonamentals dels CAPs. Així ho argumentava Zapater.
Un professional sanitari, la relació d'un professional sanitari amb un pacient determinat durant molts anys, durant al llarg de la vida, que diem, no? Per què? Perquè això possibilita un coneixement profund de les necessitats de la persona, de les seves característiques, de les seves opcions, els seus problemes de salut. Genera una confiança, com genera en qualsevol altre àmbit social, la relació continuada entre dues persones, també doncs, amb la carnicera, amb la perruquera, amb el treballador social. O sigui, la relació entre les persones ens crea confiança, ens crea coneixement i ens crea vincle.
Balcells advocava per un nou model, relacionant-lo amb l'atenció domiciliària i residencial, on destacava que no calia que el seguiment el fes el mateix professional de capçalera.
I que dins dels propis equips d'atenció primària es creïn subequips, que amb alguns ja dic ja està passant, i que es trenqui la longitudinalitat. Nosaltres estem en contra d'això, estem defensant que la persona quan necessita atenció domiciliària l'ha de rebre per part del seu mateix metge i infermera de referència, que ha de continuar l'atenció en aquest cas en el marc del domicili. I llavors, ja en el cas de residències, evidentment, defensem que han de ser tractats igual que qualsevol altre ciutadà visquin a domicili, visquin en una residència, que de fet és el seu domicili. Per tant, han de ser atesos pels equips d'atenció primària.
De fet, Zapater diu que la longitudinalitat entre pacient i metge és fonamental, i destacava un estudi fet a Noruega on una relació de 15 anys entre equip de primària i pacient proporcionava una disminució del 25% en les taxes de mortalitat, un 28% de les hospitalitzacions i un 30% de les consultes a urgències. La FOCAP és una associació sense ànim de lucre que uneix metges i infermers de diverses disciplines per reflexionar i reivindicar una sanitat pública en l'atenció primària de qualitat. Actualment té més de 500 persones professionals de la sanitat adherides.
Palau Notícies.
Altres qüestions. Les societats mercantils registrades a Palau-Solità i Plegamans van facturar el 2020 un total de 2.783 milions d'euros.
Aquestes dades les ha obtingut l'Observatori Econòmic del Consell Comarcal del Registre Mercantil, on en total més de 16.300 empreses van generar gairebé 50 milions d'euros de volum de negoci, el 18,5% del total de les comarques barcelonines i el 17,6% de llocs de treball, sent la segona comarca de la província. Palau-Solità i Plegamans ocupen la vuitena posició en els municipis comarcals, per davant de poblacions més grans com Santa Perpètua, Cerdanyola, Ripollet o Barberà del Vallès. Sant Cugat i Montcada ocupen les dues primeres posicions per sobre de Terrassa i Sabadell. Per sectors econòmics, el comerç al detall és el que més factura, amb gairebé el 10% del total, i seguit per empreses del comerç a l'engròs i químiques i farmacèutiques, aquest darrer un sector força instal·lat a Palau. Tot i així, respecte als anys anteriors, la facturació comarcal ha estat un pèl inferior.
Un total de 167 persones han participat fins avui a la votació via telemàtica dels pressupostos participatius que van començar el 5 de novembre.
Aquestes són dades proporcionades pel consistori palauenc de la plataforma tutries.palauplegamans.cat, des d'on de forma telemàtica es poden votar les propostes d'un total de 20 projectes finalistes per invertir 120.000 euros del pressupost municipal. A part de la votació online, també es pot fer presencialment amb butlleta de votació als punts habilitats, com el pavelló municipal Ajuntament o Can Cortès pels matins de dilluns a divendres, la Torre Folk per les tardes o els dissabtes al mercat setmanal. A més, també s'estan instal·lant punts itinerants. Avui, per exemple, pel matí hi havia un punt de votació presencial a la plaça de la Vila, amb persones que ajuden a explicar com funciona el procés. La votació dels pressupostos participatius s'allargarà encara fins al 4 de desembre.
També us expliquem que ja s'instal·len físicament les primeres pilones fixes i mòbils de seguretat a les entrades dels carrers del centre de Palau.
Aquesta setmana han començat els treballs d'instal·lació de pilones de seguretat per perímetre i tancar l'entrada de vehicles al centre de Palau-Solità i Plegamans. Les obres estaven previstes per principis d'octubre, però s'han anat endarrerint i ara ja es poden veure les primeres pilones instal·lades a les entrades al carrer del Camí Reial i Anselm Clavé des del carrer Barcelona. Aquests treballs, recordem, es feien amb la voluntat de tancar el centre vila per prevenir i reduir l'accés de vehicles en moments d'aglomeracions. Tot i així, els veïns i veïnes dels carrers afectats podran accedir als seus pàrquings amb un lector de matrícula i també hi haurà un horari de càrrega i descàrrega limitat per a comerços.
I un últim apunt en aquest bloc de breus. La Torre Folk organitza la setmana vinent una nova formació per a entitats. Aquest cop una sessió sobre com incloure la perspectiva de gènere.
La sessió, que serà en format presencial dimecres 23 de novembre de 7 a 9 de la nit, donarà eines per incorporar la perspectiva de gènere al funcionament intern de les entitats. Alhora servirà també com un espai de reflexió per identificar reptes presents i futurs de les entitats. Cal inscripció prèvia a la Torre Folk al 938643533 o a torrefolk@palauplegamans.cat.
Palau Notícies.
Parlem ara de comerços. L'empresa palauenca de papereria i impressió Jorbax ha guanyat el tercer premi del concurs d'aparadors de l'empresa Stadler a nivell de la península Ibèrica. De fet, és el segon any consecutiu que Jorbax s'endú un dels premis d'aquest concurs i enguany ha quedat per darrere d'aparadors de Sant Sebastià, el primer premi, i de València, el segon.
L'empresa alemanya de llapis de fusta i de colors, coneguda pel mític llapis Noris o les gomes d'esborrau als Rotrings, organitza aquests premis per cada una de les diferents seus europees que té. De fet, la seu per Espanya i Portugal està situada a Sant Cugat del Vallès. Enguany, la temàtica en què s'havien de decorar els aparadors era sobre la sostenibilitat, una manera de fer molt alienada a la de Jorbax. Ho explicava ahir el seu director, Jordi Bax, al magazín El Meu Carrer.
És una distinció molt maca, perquè, clar, imagina't la quantitat de ciutats que hi han participat. Això és un tema que organitza Stadler, crec que a nivell europeu, i a cada país es fa el concurs, i a més aquest any el van centrar, diguéssim, ens van donar tema, eh? Anava centrat en, sobretot en sostenibilitat, o sigui que molt alineat a la nostra manera de pensar i de ser.
Bax destaca aquesta vessant ecològica que ha pres l'empresa alemanya en la fabricació d'un dels seus llapis de colors amb fusta sostenibles.
El fabricant, no?, ens ha agraït el tema de la dedicació a l'aparador, però també el compromís a sumar-nos als temes ecològics. Vull dir que és doble, no? La via és doble aquí.
També explicava al Meu Carrer com és aquest aparador i de què consta.
El que van fer van vinilar el vidre amb un bosc. Un bosc molt maco, molt verd, un bosc tipus europeu, no? D'allà es va fer una finestra central, i en aquesta finestra central hi vam fer un altre fons del bosc, de manera que quan era, sobretot al vespre, de cara a tarda a vespre, era molt maco, perquè amb la il·luminació ben tractada es veia tot un bosc en profunditat. I a dintre hi havia aquests llapisos, no?, les caixes reciclades i aquests llapisos.
L'aparador Jorbax ha guanyat així, doncs, el tercer premi del concurs, realitzat per l'equip de la botiga situada a l'Avinguda Catalunya, amb el suport de l'equip d'impressió.
Palau Notícies.
I avui us volem parlar també d'un nou tancament, el del quiosc Pavelló, situat al Passeig de la Carrerada, que tanca les seves portes després de 16 anys oberts. Ara, pels matins, ja és tancat, intenten obrir per les tardes i els dissabtes i diuen que allargaran el màxim que puguin, potser fins a la Fira de Santa Llúcia, per acabar de liquidar el material que tenen. Ahir em va parlar al magazín El Meu Carrer Meritxell Grífols, propietària, i qui va començar a treballar-hi el 2006 amb els seus pares.
Meritxell Grífols explicava que s'hi va incorporar el 2006, quan va obrir el quiosc Pavelló al seu lloc actual, el número 54 del Passeig de la Carrerada, just davant de la policia local i del pavelló municipal, d'aquí el seu nom. Abans, però, els pares de la Meritxell ja portaven el quiosc del carrer, però no va ser fins al 2006 que van decidir obrir la llibreria i combinar els diaris i les revistes amb els llibres. Sandin Grífols, en declaracions ahir al Meu Carrer.
Hem ampliat, no?, amb gènere, hem intentat portar coses que aquí en el poble no n'hi havien. Vam començar, bueno, des del quiosc, ja vam ampliar amb la llibreria, perquè ja vam que el tema de premsa i revistes, doncs, cada cop disminuïa. Llavors vam ampliar la llibreria. Després hem portat objectes de regal, joguines. Hem estat treballant molts anys en una casa que té unes joguines molt maques i amb un, no sé, un cert carisma. No volíem el que té tothom, sinó que sempre hem buscat alguna cosa diferent.
Un cop els pares de la Meritxell es van jubilar, van entrar a treballar-hi també el seu marit, el Jonathan Banyo, qui des que ella va començar a treballar com a professora s'ha encarregat principalment i ha estat la cara visible de l'establiment els últims anys. Grífols explicava així el motiu ara del tancament.
En part és doncs, que en el Jonathan ha sortit una feina, bueno, menys hores, millor la feina, millor el sou, i de dilluns a divendres, amb la qual ens permet doncs, poder fer vida familiar. I és el que anàvem buscant, perquè quan es tenen fills, doncs la teva mirada canvia i el que vols és passar estones amb els teus fills i no estar, doncs, com allò, amb la bola aquella de no, metàl·lica allà enganxada en el negoci, que el negoci, un negoci és, no només són les hores de botiga, no són les hores que estàs obert al públic, sinó és que després tens feina, sempre hi ha feina a casa.
Així doncs, la conciliació familiar i una feina amb un horari estable i de dilluns a divendres han estat els motius principals del tancament. Malgrat tot, durant tots aquests anys han anat aguantant els embats de la compra per internet, la pandèmia o la pèrdua de les vendes de diaris i revistes.
Sí, el fet d'estar tancats va ser molt dur, tots ens vam acostumar a comprar d'una altra manera i això no s'ha... Jo me'n recordo quan, és que vull fer un incís de... perquè sí que és veritat que quan, durant la pandèmia, no, va haver-hi tot aquell moviment de dir s'ha de comprar en el barri perquè aquest trist, que les persianes totes baixades, no, aquella època que va ser molt dura pels comerços, i jo crec que això ja ningú se'n recorda. I que ara doncs, la gent doncs, compra des de casa, que a veure, que jo, soc, que jo també ho faig, eh? Vull dir que no, no, que hi ha vegades que és inevitable doncs, que hi ha coses que les vols ja i la immediatesa que té internet doncs, no ho té un altre sistema.
En aquest sentit, i pel que fa a la compra de diaris o revistes, ressaltava Grífols que encara hi ha gent que compra diaris, però més la gent gran. El jovent, diu, llegeix notícies, però si les llegeix, ho fa per internet. S'acomiada, doncs, un dels establiments de comerç local que portava anys a Palau Solità i Plegamans. I Meritxell Grífols va voler agrair ahir des dels micròfons de Ràdio Palau tots els missatges que han anat rebent de suport i a tota la gent que ha anat passant pel quiosc des de la seva obertura.
Palau Notícies.
Doncs amb els comerços que tanquen, el Tapas Bar fa unes setmanes, la Selmi que està a punt de tancar i ara el quiosc Pavelló, ho deixem aquí. El que passa és que primer és moment de repassar la previsió meteorològica. Les temperatures avui han continuat suaus per sobre de les habituals en aquesta època de l'any, amb 21 graus de màxima al municipi i 16,6 de mínima. Ahir realment van caure 4 gotes mal comptades i no s'espera que torni a ploure. S'espera un canvi de temps, però no sembla que arribi encara demà. Repassem quina és la previsió per a les pròximes hores. Servei Meteorològic de Catalunya, bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores continuarà dominant el sol a molts indrets del país. Sí que puntualment quedarà el cel una miqueta enterrenyat, mig ennuvolat per la presència d'aquests núvols alts i mitjans, però en conjunt no deixaran pas el cel tapat. Sí que durant la tarda, més aviat mitja tarda i vespre, arribaran núvols més compactes pel terç oest del territori i no es descarta que puguin deixar alguna precipitació feble. Pel que fa a la temperatura, es mantindrà força suau durant aquestes immediates hores, ja amb valors superant els 20 graus a punts del litoral i prelitoral i cap a l'interior que a poc aniran fregant aquests 20 graus. De cara a aquesta propera nit continuarem tenint força núvols mitjans que no han de deixar pluja, però sí que farà que la temperatura mínima no baixi massa i, per tant, demà ens despertarem amb una temperatura suau molt similar a la d'avui. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I això és tot des del Palau Notícies. Rebeu una salutació de Joan Martínez, que és el control de so, de Ferran Figueres a la redacció i de mi mateixa, soc la Cira Riera, a l'edició i parlant-vos. Podeu tornar a sentir aquest Palau Notícies a través de la 91.7 de la FM, aquesta nit a les 11, demà a les 7 del matí i a la 1 del migdia, també a través de radiopalau.cat i de la nostra aplicació per a telèfons mòbils i tauletes, quan vulgueu. Nosaltres tornem demà a les 6 de la tarda i ara us deixem amb el magazín Al meu carrer. Que acabeu de passar una bona tarda. Adeu.
Ràdio Palau, marcant la diferència.